El fracàs escolar i la manca d'oportunitats laborals per al jovent són dues problemàtiques que afecten de ple la nostra societat. De fet, Catalunya té una taxa de prop del 14% d'abandonament prematur dels estudis, molt per sobre de la mitjana europea. Aquesta realitat és encara més punyent en barris amb rendes baixes, com és el cas de Sant Cosme, al Prat de Llobregat. Anem fins als estudis del Prat Ràdio i hi tenim en Víctor Asensio García. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda. Entitats com Saó Prat, nascuda ara fa més de 20 anys, treballen per garantir les oportunitats a infants i joves a través d'activitats vinculades a l'educació i la construcció ciutadana. Per saber-ne més sobre la tasca d'aquesta associació, saludem Jordi Ibáñez, ell és director general de Saó Prat. Bona tarda.
Bona tarda.
Abans de res, volia felicitar-vos perquè a Saó Prat heu rebut aquest premi, heu estat guardonats amb els Premis Resero en l'àmbit d'empresa. De seguida en parlem, però abans volem conèixer una mica a fons l'entitat. Dèiem al principi que treballeu per garantir oportunitats a infants i joves. També ho feu des de l'àmbit de la inserció laboral, que és l'altra pota, no? Expliqui'ns quin és el propòsit de Saó Prat.
El propòsit, des dels seus inicis, quan va néixer el 2004... és donar oportunitats socioeducatives a joves amb vulnerabilitat del territori. Aquest és el propòsit inicial i a partir d'aquí tenim diferents projectes educatius i l'empresa d'inserció, que és un projecte de l'associació, que és una empresa d'inserció amb diferents línies de negoci.
Per tant, per una banda tenim el que seria l'associació i per altra l'empresa.
Sí. Uh-huh.
Saó es va crear fa 21 anys, això de 2004. Explica'ns com sorgeix aquesta entitat.
Sorgeix de la unió de tres congregacions religioses que tenien comunitats al Prat, treballaven en aspectes educatius, amb escoles del territori, i es van unir perquè veien la dificultat que tenien alguns nens i infants seguir la seva trajectòria educativa i és a partir d'aquí que comencen a treballar amb projectes educatius per donar aquestes oportunitats als nens.
Uh-huh. Clar, parlem, per exemple, de l'abandonament escolar prematur, que si mirem xifres estan recent fetes, de l'any passat, a Catalunya em sembla que és un 14% d'abandonament escolar precoç de mitjana, que està molt per sobre de, per exemple, la mitjana europea. Això, per exemple, en barris doncs, amb dificultats socioeconòmiques encara es veu més, no, això?
Sí. Va néixer al barri de Sant Jordi i sí que és veritat que hi havia molt abandonament escolar i és a partir d'aquí que es creen ja no només aquests projectes educatius, sinó també d'ajuda a les famílies i als joves en els seus espais després de l'institut o de l'escola.
Uh-huh. Explica'ns també, ara actualment teniu encara aquesta vinculació amb aquestes entitats més religioses, segueu mantenint aquesta vocació?
Sí, estan a la junta directiva de l'associació i de l'empresa, encara que els treballadors i la direcció de l'entitat la portem als treballadors.
Uh-huh. Explica'm, quins projectes teniu dintre de l'associació, perquè teniu, no, com molt marcats aquesta voluntat, no, i aquestes idees, aquestes línies generals.
Sí, tenim projectes per infants, projectes per famílies, projectes de reforç escolar, projecte d'inserció laboral, tant per adults com per joves. I després, dins de l'associació, tenim un projecte diferenciat, que és l'empresa d'inserció, que treballem amb joves en risc d'exclusió, tant del Prat com joves extutelats de la Generalitat, i amb una línia amb diferents línies de negoci. Tenim una línia de disseny gràfic, tenim una línia de reformes i una de neteja, on donem oportunitats, en aquesta línia de neteja, donem oportunitats a dones del Prat.
Uh-huh.
A part, des de fa 2 anys, dins de la línia de reformes, vam iniciar el projecte de Redó d'economia circular amb materials de construcció. Amb aquesta línia, el que fem és deconstruir les obres per preparar per reutilitzar els materials que traiem dels enderrocs d'aquesta deconstrucció i preparar-los per reutilitzar-los en altres obres o vendre'ls a través de plataformes de venda de materials.
Ostres, això, com, perquè ho entenguem, eh? Si anem a una reforma, no? Esteu fent una reforma d'un pis, a través de Redó, feu això, com ho podríem visualitzar? Quina tasca, per exemple, podríem posar d'exemple?
Al final, nosaltres fem reformes integrals i dins de la... treballant amb arquitectes, quan es fan els amidaments, el que fem és mirar quins materials es poden reutilitzar, és a dir, sanitaris, portes, paviments hidràulics, ceràmica. Abans de l'enderroc veiem quins materials són reaprofitables, llavors els desmuntem manualment i els portem al nostre magatzem per preparar-los per poder reutilitzar-los després en altres obres.
Clar, això la lògica diria que ho hauria de fer tothom, no? Perquè al final imagino que deu ser un estalvi, o surt encara a pagar. Vull dir, perquè veiem com funciona el món de l'obra, moltes vegades es tira tot i es torna a posar de nou.
Sí.
Això és perquè algú li interessa o perquè doncs potser no tenim aquesta dinàmica de treball?
No tenim aquesta dinàmica de treball, però des d'Europa ja estan sortint lleis on s'han de reaprofitar. Haurem d'arribar a un volum molt alt de reaprofitament. Encara no arribem, però per llei s'haurà de fer. Llavors estem fent un projecte pioner que després acabarà sent la normalitat en les obres.
Però, a més, és un projecte que tampoc és que us costi, no? O sigui, realment esteu estalviant fent aquest procés?
Estem estalviant, sí. I també donem més feina als nostres treballadors. Podem fer més contractes d'inserció, perquè... estem especialitzant-nos en fer aquesta deconstrucció i després podem realitzar més contractes a l'hora de preparar al magatzem aquests materials que després reutilitzarem.
Clar, i feia aquesta pregunta perquè a vegades quan parlem d'algun projecte que és una miqueta innovador, que a vegades perden diners perquè és habitual quan una cosa és nova, potser és l'exemple, no?, de dir, es poden fer les coses d'una altra forma i es guanya diners o es estalvien diners, no?, i que no és només fer-ho per la bona voluntat de reduir residus.
Clar, el que sí que estem... és un projecte que estem iniciant i el que sí que hem d'ajustar els temps de construcció. Haurem d'anar ajustant, però creiem que en 2-3 anys serà un projecte totalment rendible.
A la línia d'empresa, parlem, per exemple, de les reformes o del disseny, la gent que hi treballa són gent que és usuària sempre de Saó i, per tant, són sempre persones que estan inserint-se en el món laboral?
Sí, són persones en risc d'exclusió, totes les persones que contractem. Tenim uns perfils d'estructura que ja fa temps que treballen amb nosaltres, que són tècnics amb tota l'experiència, i després tots els contractes que realitzem són contractes d'inserció laboral, sobretot de joves en situació de risc.
Uh-huh. Com arriba, doncs, aquest jovent a Saó?
Per dues vies, o serveis socials de l'Ajuntament del Prat o a través de serveis socials dels diferents ajuntaments amb els que treballem, sobretot amb l'Ajuntament del Prat, sobretot treballadors del Prat.
Uh-huh. I precisament aquesta línia de negoci, clar, quan parlem d'una associació i parlem de negoci, potser pensem, aquí no casen les dues coses, però us serveix a vosaltres per tenir un benefici o és un benefici en favor de l'associació?
Al final, el benefici que obtenim és que donem oportunitats laborals a aquests joves. Nosaltres vam iniciar, quan vam iniciar l'associació, fèiem una formació prelaboral per joves amb situació de risc. I el que vèiem era que era molt difícil que aquests joves, després de fer la formació, poguessin fer pràctiques a l'empresa ordinària. Llavors, el projecte de l'empresa d'inserció és... el que intentem és donar aquesta primera oportunitat laboral als joves perquè després puguin entrar a treballar a empreses ordinàries. És com la primera pràctica abans d'entrar en el món laboral.
Uh-huh. No sé si teniu, llavors, continuïtat d'alguns treballadors o sempre és uns treballadors que faran una temporada i marxaran?
Són contractes que poden arribar fins a 3 anys i la rotació en la nostra empresa és molt gran.
Però, en canvi, alguns d'aquests treballadors venen també del treball social previ, de quan eren joves i potser infants? O encara no hem arribat a aquest punt? Clar, portem 20 anys.
Encara és
massa aviat.
Encara és massa aviat, ja passarà.
Ja passarà. I ha canviat molt el perfil de les persones que treballen a Saó des dels seus inicis al moment d'ara?
Sí que hi va haver un moment amb les diferents crisis que hi ha hagut, que inicialment tot eren joves el que contractaven, però després els perfils s'han ampliat i contractem tant joves com adults que necessitin aquestes oportunitats.
Tornem a la branca més de l'associació i de la feina que feu amb joves i infants. No sé si ens pots posar algun exemple, no?, d'alguna d'aquestes activitats que feu per intentar integrar els joves, per intentar esperonar-los a que continuïn els estudis, i quin èxit podeu aconseguir precisament amb això?
Tenim projectes de reforç escolar, tenim projectes de joves que estan a punt de caure del sistema educatiu i que nosaltres els ajudem a que segueixin educant-se i que segueixin formant-se, i realment el nivell d'èxit és molt elevat per nosaltres.
I com a per atracció, diguéssim, a la societat, vosaltres esteu tenint cada cop més reconeixement. Saó ja es coneix, al principi doncs potser suposo que era una cosa molt nova, però ara ja quan dieu Saó ja sabeu fins i tot on és Saó, què fan, etc. Però ja venen a vosaltres moltes persones dient, escolta, necessito tirar endavant un projecte i potser he de començar a treballar, o tinc un problema per inserir-me, o el meu fill, per exemple, té problemes escolars.
Sí,
comenceu
sí,
a ser un punt de referència,
sí,
en aquest sentit?
Sí, som un punt de referència per joves, sobretot. Si venen de tota l'àrea metropolitana, ens venen a buscar joves, ens venen a buscar recursos d'altres municipis perquè coneixen el projecte i saben de com treballem.
Per tant, no només del Prat, sinó que teniu implantació metropolitana.
Sí, sí.
Però
sí,
teniu la seu aquí al Prat?
Sí.
Teniu altres seus, algun
no,
altre
no,
lloc? Tot ho feu des d'aquí?
Tot al Prat. Sí,
tot al Prat.
Sí, tot al Prat.
Uh-huh.
Tenim la l'Avinguda del Canal, que tenim la seu de l'associació, i després tenim el carrer de la Moreres, que tenim el projecte de Radó.
Uh-huh. I si parlem, per exemple, de voluntariat, no? Al final, la majoria d'associacions, doncs, siguin membres o no de l'associació, és treball voluntari. Suposo que vosaltres també heu de treballar moltes persones voluntàries. Més o menys quantes persones sou treballant l'entitat de forma voluntària, més enllà dels treballadors?
De treballadors, som ara mateix, més o menys, som uns 35 treballadors a l'associació i 35 treballadors a l'empresa,
uh-huh.
I a part treballem amb voluntaris en diferents aspectes, i podem tenir, ara mateix podrem estar parlant de 15 voluntaris segurament, més o menys.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Uh-huh. Projectes de futur, per Saó?
Projectes de futur, sobretot seguir treballant pels joves del Prat, amb diferents projectes, mirar de fer projectes innovadors, que és el que creiem que podem aportar més com a empresa també, i sobretot que funcioni el projecte de Radó, que tenim moltes ganes i estem molt contents amb el projecte que estem creant.
I per assolir aquests projectes, què necessiten les entitats com la vostra? Doncs de suport institucional, de suport social?
Necessitem sobretot recolzament de les administracions. Nosaltres creiem que la part productiva és molt important i que hem de buscar recursos propis, però sense l'ajuda de l'administració és impossible que puguem sobreviure.
És complicat tenir aquesta ajuda, o depèn molt de l'administració?
Depèn molt de l'administració, i realment al Prat tenim ajuda de l'Ajuntament, i també des de la Generalitat també s'està recolzant els projectes i les empreses d'inserció laboral.
Doncs Jordi Ibáñez, director general de Saó Prat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. També moltíssimes felicitats per, ho repetim, aquest premi a Reseru, que ha rebut el projecte Radó, per el reaprofitament, no?, per intentar doncs donar una segona vida a alguns elements de les obres que actualment doncs moltes vegades veiem tirats al carrer i que després es tornen a fer servir. Doncs vosaltres hi donava aquesta segona vida, estalviant, donant feina i també doncs canviant potser consciències de com s'han de fer les coses. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Gràcies.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Demà se celebra el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. Per saber-ne una mica més sobre aquest trastorn, el nostre company Sergi Estavé parla ara amb les psicòlogues Míriam Olivella i Patrícia Romarís, que formen part del Centre Terrassenc Ultraïa.
Bona tarda. Doncs per parlar d'aquest Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme, que és demà, parlarem amb dues psicòlogues. Són la Patrícia Romarís i la Míriam Olivella, que són coordinadores d'Ultraïa, que és un centre terapèutic i de formació a Terrassa. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Encantades d'estar aquí.
Molt bé, jo també encantat que esteu aquí. Com una de les dues, la que sigui, com podem definir l'autisme? Clar, jo sé que és una cosa molt extensa, però com ho podíem així per la gent que no sap de què va?
Doncs parlem d'autisme. Avui en dia es parla de trastorn de l'espectre de l'autisme i es considera un trastorn del neurodesenvolupament, és a dir, hi ha un funcionament i una estructura diferent en el cervell, i això s'evidencia en diferents conductes, no? Conductes en quant a la comunicació i en quant a la interacció amb les altres persones, així com uns patrons de pensament o unes tendències que en podríem dir una mica més rígides, més repetitives, i que tenen una interferència en el dia a dia de les persones que s'engloben dins d'aquest paraigües que en diem TEA, o trastorn de l'espectre de l'autisme.
Uh-huh. I podem dir que hi ha diferents classes o nivells, no? Suposo, d'això, Patrícia.
Sí, exactament. Avui parlem de l'espectre de l'autisme. Podem tindre persones que tenen moltes dificultats en aquesta trilogia de dificultats i altres que poder ser que és difícil poder observar-les, no? Que també se parla molt de les persones dins de l'espectre de l'autisme que fan un emmascarament, que són persones que poden tindre dificultats en l'àrea de la interacció, de la comunicació i alteracions en el tema sensorial i per sensibilitats, que de cara a les altres persones és, diguem, invisible, però que realment afecta en la seva interferència en el dia a dia i que les incapacita poder fer una funcionalitat normal del dia a dia. Però de cara als altres no ho veiem de manera evident, no? Per això l'espectre és tan ampli, no? Perquè podem tindre persones amb molta discapacitat en algunes àrees, inclús en l'àrea cognitiva, i persones, en canvi, amb una capacitat cognitiva dins de la normalitat, inclús doncs, més alta, no?
Mm-hmm. Hi ha algun, no sé si hi ha algun perfil d'edat que es comença a manifestar o es pot manifestar en qualsevol moment?
Mira, abans es pensava que només hi havia nens amb autisme, nens amb masculí. Ara tenim un coneixement molt més ampli i sabem que hi ha tanta afectació en nens com en nenes i que es dona al llarg de tot el cicle vital. És a dir, des d'infants molt petitets fins a l'edat adulta. Sí que acostumem a detectar més els infants, no? Hi ha signes molt precoços que ens poden indicar algun risc en quant a la comunicació, no? En quant a l'habilitat per connectar amb l'entorn quan són molt petitets, abans de l'any inclús. Però sempre som molt prudents i anem observant aquest desenvolupament per entendre si aquestes característiques constitueixen una dificultat o només és un tarannà. Però sí que hi ha signes precoços des d'edats abans de l'any, a l'any i mig solem tenir com més fites evolutives que ens poden cridar l'atenció, però la detecció es fa al llarg de tot el cicle vital.
Clar, una etapa molt complexa, i és sobretot aquesta sintomatologia que a vegades no es veu, és sobretot a l'adolescència, el canvi de l'ESO, que a vegades hi ha pares que diuen, ostres, quan l'exigència social puja, no? Que veiem que els nostres nens o nenes no acaben de fer les coses que esperaven a nivell social, no? I a partir d'aquí a vegades fem una història evolutiva i ja observem això que diu la Míriam, que aquestes dificultats ja hi eren des de petit. El que passa que han estat emmascarats segurament per la seva intel·ligència o el context, o perquè el nen va evolucionant d'una manera també disharmònica, no és una forma lineal. I això a vegades es pot detectar tant a petitons com en l'edat d'adolescència, inclús molts adults, després de rebre el diagnòstic dels seus fills.
Mm-hmm. Curiós, no?, que moltes vegades associem la detecció amb gent, diríem, amb nens i infants, sinó que també es poden manifestar amb adults. Parlava la Patrícia de totes aquestes classes, nivells que pot haver-hi, qualsevol de les dues. Tot es tracta de la mateixa manera o tot dependrà de cada cas.
Clar, això ens interessa, o sigui, trobem que és superclau. Cada persona és un món en general, no? I dins l'espectre de l'autisme encara més. Per tant, les intervencions que fem són molt ajustades a les característiques i necessitats d'aquella persona en cada moment de la seva vida, perquè això va variant, no? Les necessitats i la sintomatologia va fluctuant i va sent diferent. Llavors, el que és més interessant és poder fer un abordatge molt personalitzat, molt ajustat a cada moment, i per tant, com a professionals, és un repte, perquè nosaltres ens anem adaptant al que va sorgint, però sí que sempre ho fem amb tècniques basades en l'evidència, no? Que sabem que funcionen i que poden tenir un impacte positiu en la persona. Però, evidentment, és com un vestit fet a mida i que a més l'emboliquem per regal.
I una àrea superimportant que nosaltres dins d'Utrella estem sempre molt a sobre és el rol de la família, de l'entorn.
S'ho volia preguntar, Sí. Sí, la família necessita, suposo, també, a vegades hi ha gent que li costa d'assumir, no?, que el seu fill o la filla li surti, doncs, amb aquest problema, no?
I, bueno, és que la família ha d'aprendre a tindre una criança totalment diferent i hem de fer un acompanyament. I això també que deia la Míriam, en diferents etapes vitals, la família necessitarà un diferent tipus d'acompanyament. Hi ha èpoques que necessiten més una psicoeducació, és entendre el que li passa al seu infant, altres és un acompanyament. En un altre moment són com coterapeutes, és a dir, són pares que diguem que es posen d'una manera superactives,
no?
I s'impliquen a l'estimulació dels seus fills, i hi ha moments que també necessiten com cuidar-se per poder ajudar els seus fills, no? Aleshores, les famílies han d'estar sempre implicades en tota la intervenció. Nosaltres no podem entendre la intervenció sense la part familiar, no? I la coordinació escolar, també.
Hem d'entendre que l'abordatge dels professionals és més psicològic que, per exemple, farmacològic, que no sé fins a quin punt si també entra aquest tema, o és més l'impacte psicològic, no?
Clar, com et dèiem abans, depèn del cas. Uh-huh. El que nosaltres intentem sempre és estar obertes al màxim de suports que pugui requerir la persona i ajustar-los al que necessiti. En general, l'abordatge que fem, la base, és molt psicològica, perquè les dificultats que dèiem en quant a comunicació i interacció, o el tipus d'interessos i el tipus de pensament que les persones amb aquest diagnòstic tenen, els impacta en el seu benestar, no? I en la seva funcionalitat i en la seva percepció també de pertinença. Tot aquest impacte emocional és el que nosaltres també acompanyem i ajudem o sigui, el nostre objectiu principal és ajudar-los a que se sentin bé. No volem canviar-los, no volem modificar, volem acollir-los, comprendre'ls i acompanyar-los en que estiguin el millor possible. I si això implica un fàrmac, doncs s'ha de contemplar dintre l'abordatge que fem, tot i que nosaltres no som metges i no està al nostre abast, no?
Clar, nosaltres també entenem l'autisme com una forma de veure el món diferent. Això implica que dins de l'autisme també hi ha una alta probabilitat de tindre comorbilitats. Comorbilitats vol dir, a més del TEA, poden tindre també un dèficit d'atenció, sí, sí. Una dislèxia, no? I aquí és quan també hem de valorar si veiem que la sintomatologia més TEA que estem abordant en vida psicològica, el nen hi ha, o la nena, una dificultat en l'aprenentatge, que realment veiem que hi ha una dificultat, doncs aleshores aquí hem d'intentar, a la mesura del possible, ajudar perquè a nivell o amb un assessorament més mèdic que el puguin ajudar. Però sempre, com diu la Míriam, és algo super mega personalitzat.
I clar, la gent moltes vegades pensem, no, són persones intel·ligents també, és a dir, es pot pensar, doncs, que hi ha un dèficit, el que sigui, no? Però no, són persones, inclús algunes, molt intel·ligents, no?
Clar, hi ha una variabilitat molt gran. Com dèiem al principi, el parlar d'espectre justament es refereix, clar, a que hi ha un ventall tan gran com persones, no? O sigui, cada autisme és únic, diríem. I el grau d'habilitats cognitives, no?, de capacitat de raonament abstracte, de memòria, de comprensió més verbal, doncs és diferent en cada cas. I en algunes persones, doncs, hi ha una dificultat a nivell cognitiu que els interfereix en el seu dia a dia i que se suma al diagnòstic de TEA, i hi ha altres persones doncs, que estan en l'altre extrem, diríem, no? Amb una brillantesa cognitiva i de pensament molt gran. I entremig, totes les variants que et puguis imaginar. Vull dir que el TEA no va associat a una capacitat cognitiva determinada. És una variabilitat molt, molt gran.
I allò que quan diem, pot fer vida normal, allò que saps que diem la vida normal, que a vegades no està ben expressat, no? Però poden fer, no? Tot dependrà també del seu grau, no?
Sí, i a vegades això que fer vida normal, una persona amb una capacitat cognitiva dins de la normalitat, inclús més alta, el problema que tenen normalment és una mica arribar a les expectatives que s'esperen d'ells a nivell social, perquè pensen de manera diferent. Aleshores, adaptar-se 100% a les normes socials que tenim establertes, per ells és molt complicat, i el preu que paguen és la depressió o l'ansietat. Per això és molt important la sensibilització de totes les persones, que entenguin que l'autisme és una forma de funcionar totalment diferent, perquè si tothom tindrem una miqueta més de sensibilitat, inclús a l'hora de treballar, estaria molt millor, i tot això de l'ansietat i la depressió segurament seria menys impacte per ells.
Mm-hmm. De fet, aquests dies mundials són per això. Mm-hmm. Després passen els dies i la majoria de mortals ens oblidem. Mm-hmm. Escolta'm una cosa, des del Centre Terapèutic i de Formació Ultreia, heu notat que han anat incrementant els últims temps els casos o no?
Ha incrementat la detecció que en fem. Mm-hmm. Perquè a nivell professional cada vegada estem més formades, cada vegada som més sensibles i tenim més experiència, i no només parlo del Centre d'Ultreia, sinó a nivell global hi ha un moviment important en quant a l'especialització. És molt important que puguem detectar bé tots els casos el més aviat possible, perquè llavors la intervenció té un impacte molt més gran i efectivament hi ha major detecció d'aquests casos.
Sí. I jo crec que també, a part de... també el tema, els professors també estan més sensibilitzats i donen l'alerta més a l'aula, perquè a vegades, amb els pares, també passa a vegades que les famílies, no solament el nen és neurodivergent, la família és neurodivergent, i és molt difícil per uns pares veure una diferència que ells també tenen. Aleshores, quan el nen està en un entorn més social, a vegades els professionals que estan més sensibilitzats amb la sintomatologia TEA poden fer la detecció. I això també és important. Veiem que tot l'entorn escolar, els professors també tenen més eines per poder fer aquesta detecció. Mm. I això també ha fet que hi hagi un increment, no?
Inclús des de pediatria. Vull dir que també hi ha una sensibilització global i també a nivell social. Nosaltres veiem que l'impacte de les xarxes socials, que en alguns casos doncs, ens espanta una mica, també ha tingut una repercussió positiva en quant a la difusió del que és el TEA, i per tant moltes més persones poden identificar els símptomes que poden fer-nos pensar que hi ha una dificultat d'aquest estil, no? Vull dir que en general estem tots una miqueta més sensibilitzats, ens queda molt camí per recórrer, també per això estem aquí, però anem endavant.
Doncs Patrícia Romarís, Míriam Olivella, que són coordinadores d'Ultreia, que és aquest centre terapèutic i de formació de Terrassa, com deien, les dues són psicòlogues, gràcies per informar-nos o il·lustrar-nos més sobre aquest espectre que dèiem, el trastorn aquest de l'autisme, aprofitant que demà se celebra el Dia Mundial de la seva conscienciació. Moltes gràcies.
A tu.
Gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Sea frío, di mi amor y no me vino. Única salida, música en mi vida. Serla me motiva, pero sentirla me avida. Como alcohólico, por cada gota hay un grito. Sin saber que necesito, mi mente derrito. Y como me lloro, me desplomo poco a poco conmigo mismo. Me desahogo, lo siento mamá, no quería llorar. Ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará. Pero lo siento mamá, ya no quiero estar. Que encerrado en contra de mi mente y gritando a las cosas de siempre. La
culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten. Las caídas ahora son frecuentes y mis letras son seres vivientes. Pero ahora te lo digo en serio, te aviso que no estoy cuerdo. Otra noche más escribiendo letras de temas que poco a poco se completan. No quiero ganar ni premios ni tetas. Quiero hacer temas que a mí me representan. Porque ya no soy, porque ya no siento. Porque poco a poco yo me desvanezco. Porque ya no soy, porque ya no siento. Porque poco a poco yo me desvanezco. Lo siento, mamá, no quería llorar. Ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará. Pero lo siento, mamá, ya no quiero estar encerrado en contra de mi mente y gritando las cosas que siento. La culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten. Las caídas ahora son frecuentes y mis letras son seres vivientes.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bona tarda, connectats. Soc l'Oriol i vinc a recomanar una sèrie que t'atraparà des del primer episodi. Es diu Tokyo Vice. Imagina el Tokyo dels anys 90. Llums de neó, carrers plens de gent i un món ocult que pocs arriben a conèixer. Aquí és on ens porta aquesta sèrie d'HBO Max, basada en la història real del periodista Jake Adelstein. En Jake és un jove periodista nord-americà que entra a treballar en un prestigiós diari japonès, però no triga a descobrir que a la ciutat hi ha històries que ningú s'atreveix a explicar i persones amb qui és millor no creuar-se. A mesura que investiga, en Jake s'endinsa al costat més fosc de Tòquio, la Yakuza. Secrets, corrupció i un perill constant l'envolten mentre intenta revelar la veritat sense perdre's a si mateix pel camí. Si t'agraden els estils criminals com The True Detective o Narcos, aquesta sèrie és per tu. Una combinació perfecta de misteri, tensió i un Tòquio nocturn que es converteix en un personatge més de la història. Prepara't per a un viatge al cor del periodisme d'investigació i al costat més perillós de la ciutat.
You used to be a crime reporter in Japan. Why?
You think because you're a foreigner, the roads are different?
Aisha!
Listen!
You like busting my balls, huh?
It is the great joy of my life.
Giving up and going home is not an option. You know what I mean?
I know exactly what you mean.
この街の本当の姿を、裏の仕組みを知りたいんです。
And let me guess, this is how you recruit a cop.
いいか、ジェイク。With information, everything you do has consequences. There's always a cost.
Jake, this is Sato. He's not as brooding as he seems.
What's it like to be a Yakuza? I could write about that.
Yes, but then I'd have to kill you.
この国じゃ分野は嫌われてる。優秀なやつは特にな。
優秀な新聞記者は敵が多い。 ってことですね。
敵のいねえ男は男じゃねえ。おい！This world. Once we open a door, it is very hard to close.
死ぬ気でやるか、一生負けんのままか、決めんのはお前だ。
Don't write about this.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I avui acabarem el programa amb una proposta literària, però també amb un petit tast d'una cultura que cada vegada està més en el punt de mira, que podríem dir que ja fa molt de temps. És l'islam. El sabadellenc Jordi Lleonart ja va per la segona edició del llibre Viatge al cor de l'islam xiïta, i avui ens explicarà què trobarem en aquestes pàgines i coneixerem la seva experiència al Pròxim Orient. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, i tant, i tenim el mateix autor del llibre, en Jordi Lleonart, perquè ens expliqui tots els detalls. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, enhorabona per aquesta primera rebuda, no?, que ja va per la segona edició, el llibre. Una mica, com ha estat? Quin és el feedback que ha rebut?
Jo estic molt content, perquè d'entrada un llibre que escriu una persona que no és coneguda, que porta la paraula islam a la coberta, i que no és un autor mediàtic, doncs d'entrada dius, això ho compraran quatre amics i para de comptar. Però m'ha sorprès que s'ha exhaurit en quatre mesos la primera edició i ha sortit la segona. Això vol dir, independentment que el llibre estigui bé, que ja t'ho dic jo, que està molt bé.
Que has de dir, no, també?
Que la gent, hi ha temes d'aquests que ens sonen, que estan molt presents, com el tema... aquest calaix de sastre que es diu Islam, que va des de la immigració fins al que passa al Pròxim Orient, que és una cosa que està present, però com no, ningú no acaba de parlar del tot de què va, hi ha moltes ganes de conèixer i situar-se.
Exacte, perquè per acabar-ho d'arrodonir, no?, hi ha també el concepte xiïta, que molta gent aquí ja s'acaba de perdre del tot, no?, una mica de dir, vale, quin dels dos bàndols és i en què consisteix, no?, exactament.
El llibre parla i situa què és l'islam xiïta i tot allò que té a veure amb l'islam xiïta, des de la República Islàmica d'Iran, a la influència que té Iran al Líban, Hezbollah, a la relació amb Aràbia Saudita, al Golf Pèrsic, i va al voltant de l'islam xiïta. I la intenció del llibre era explicar a la gent d'aquí, la gent que conec, la gent que pot estar interessada, de què va aquell món que està a l'altra banda de la Mediterrània, del qual hem sentit de vegades alguna referència a les notícies, i sempre relacionat amb temes de guerres o violències, són temes polítics, però allò és una societat que, més enllà del conflicte bèl·lic, doncs, està marcada per una manera de veure el món i la política, que es diu islam xiïta, que és una de les dues principals branques de l'islam.
Per tant, entenc que és una crònica més social, cultural, i no tan... Com la definiríem?
Jo quan Jo vaig estudiar... T'explico una miqueta de què em va portar a escriure el llibre.
Clar, exacte,
de la manera
això
t'anava
a preguntar una mica com t'has documentat, no?, per poder explicar tot això.
Jo vaig estudiar àrab, la llengua i islam, a Barcelona. Quan vaig acabar la carrera vaig anar a viure a Síria. I quan vas a l'altra banda de la Mediterrània, al Pròxim Orient, descobreixes coses que et sonaven. Jo sabia que per allà es parlava un àrab diferent i que practicaven una religió, una versió de l'islam diferent de del nostre entorn, del Marroc, dels nostres veïns musulmans. Ara diré una cosa, jo crec que m'entendràs, són així com molt filosòfic, jo ho sabia però no ho coneixia.
Mm-hmm.
Llavors arribes a l'altra punta del món àrab i allò que et sonava ho veus, ho comences a conèixer, i aquesta descoberta d'un món familiar fins a cert punt, però desconegut fins a cert punt, genera una fascinació i et venen ganes d'explicar-ho i de també conèixer una mica més. I això em va passar sobretot quan vaig anar a Iran. Fas el primer viatge a Iran i descobreixes que aquesta branca de l'islam, que des d'aquí es veu com una anècdota, doncs allà és una cosa molt important que marca la manera com desenes de milions de persones interpreten la religió i la política, les relacions socials. Llavors, la millor manera que se'm va acudir d'explicar això per tots els públics era fer un relat en primera persona dels meus viatges per aquella regió. I vaig pensar, així el lector pot anar descobrint, entenent les coses al mateix ritme que ho vaig fer jo en el seu moment, i el fer-ho en primera persona també, si la gent no en sap molt, doncs també és una lectura amena, distreta, i la gent, i he posat també totes les històries i el context històric o polític que m'ha semblat oportú perquè s'entengui què estava aprenent jo i què estava fent jo per allà. Llavors crec que és un llibre que m'ha sortit un altre cop que m'ho digui jo, però ja m'entendràs, jo crec que me n'he sortit. La gent que no en sap res se situa, la gent que en sap més doncs aprofita millor aquests comentaris de context, i la gent que en sap molt també pot aprofitar, i perquè més enllà del context també hi poso idees i opinions meves, mm-hmm, que poden ajudar els altres a reformular o a polir o a millorar, podem dir, a millorar el seu punt de vista sobre la regió.
Mm-hmm. Perquè quant temps vas estar tu vivint allí?
El Pròxim Orient, 8 anys. Mm-hmm. Entre l'època d'estudiant a Damasc i l'època de periodista corresponsal a Dubai i a Kuwait, van ser 8 anys al Pròxim Orient.
I d'aquí quantes pàgines n'han sorgit el llibre? Doncs això, no? Quantes pàgines, i són tot, entenc, anècdotes, experiències, vivències, o també hi ha doncs altres fonts gràfiques o documentals?
Tot està... el relat és això, en primera persona, i faig 5 viatges, descric 5 viatges tal com van ser, i tot el que explico, fins i tot el nom de les persones, tot és real, i en el relat del viatge hi afegeixo coses que ja sabia abans o que he après a posteriori de fonts, de coses que has llegit, coses que t'han dit, coses que has raonat o coses que has vist. És un text que l'he fet al llarg de molts anys. Vaig començar a escriure fa molts anys i a mesura que feia cada relectura anava afegint coses.
Clar, perquè quants anys en total?
Escriure el llibre podríem dir que m'ha... A veure, sí, podríem dir que el llibre he trigat 30 anys a escriure'l. Realment, són 5 viatges i cada viatge l'hauré fet potser en un dia, dos dies, una setmana. La redacció de cada capítol hi he dedicat els mesos que hi he dedicat. Però l'autor, jo, he necessitat 30 anys per estar en la situació de poder escriure el llibre com l'he escrit. Perquè més enllà de les coses que aprens, ja necessites un període per poder-les explicar bé i entendre-les, necessites pair-les.
Digerir-les, exacte.
I informació, jo ja quan vaig acabar la carrera tenia molta informació al cap. Però a mesura que vas fent-te gran i vas viatjant i vas coneixent gent i vas reflexionant sobre, sobre el món i sobre tu mateix, te n'adones que les coses són més complicades o més complexes del que et pensaves. Això fa que també explicar-ho i donar el context de tot en sigui també no és tan fàcil, i per això dic que he trigat 30 anys a escriure el llibre, perquè no és un tema només de seure i escriure, sinó d'estar preparat per explicar tot allò bé perquè la gent no entengui. També una cosa que he anat molt en compte és que tinc algun amic musulmà que m'ha dit: tu ja saps que estàs escrivint? Perquè encara que no siguis un conegut, escrius qualsevol cosa, es malinterpreta i ja tenim un problema. I no, li vaig respondre que no es preocupi, perquè una cosa que he tingut molt present tot el temps que he dedicat a la redacció del llibre és que he escrit les coses de la manera que jo vull que la gent... Jo he escrit de la manera com vull que la gent entengui el llibre. Vull dir, no és que manipuli el lector, però jo vull que el lector entengui les coses de la manera que jo vull que les entengui, perquè perquè la idea era deixar clar què és l'islam xiïta, deixar clar què és el Pròxim Orient, i no deixar, no deixar la porta oberta a que la gent es munti pel·lícules paral·leles o que dedueixi coses que no són. Això, explicat així, sembla que no tingui gaire sentit, però la gent que ha llegit el llibre entendrà per on vaig, perquè les coses s'han d'entendre com són. I és complicat d'explicar en paraules, però ara intentaré. És complicat, de vegades és complicat entendre les coses com són en un conflicte d'un país tercer, d'un país llunyà, perquè automàticament, mira, agafaré com a exemple el que m'has dit abans. Has parlat de dos bàndols, i no hi ha dos bàndols, però automàticament sempre és un instint, no ho podem evitar. Quan veiem una imatge o sentim una notícia o veiem o llegim una història d'un conflicte llunyà, de forma instintiva sentim simpatia per un dels dos bàndols. Això no es pot evitar. I jo el que he intentat fer amb el llibre, a més de transmetre la informació de com és el Pròxim Orient, també m'ha agradat treballar molt aquest tema, perquè la gent entengui que no és un tema de bons i dolents, ni de radicals i no radicals, ni de... això. I que quan parlem de països tercers, encara que costi, hem de fer un esforç per mirar el que passa, intentant allunyar-nos d'aquesta simpatia o antipatia que genera un dels dos bàndols de forma automàtica.
Una mica un dels principis del periodisme, també com a periodista, veure les coses amb una mica de perspectiva, no?, i objectivitat.
Però això passa molt perquè és una cosa natural. I també m'he trobat, parlant amb periodistes i creadors d'opinió, ja tenim la tendència... Bueno, diré la mania moltes vegades de presumir que no tenim prejudicis, i això no ajuda gaire a l'objectivitat del que està relatant els fets. Potser jo m'ho plantejo d'una altra manera. Jo, en comptes d'anar enganyant-me a mi mateix dient que no tinc prejudicis, explico les coses sense prejudicis, jo assumeixo que tinc prejudicis, reconec els prejudicis que tinc, no és que n'estigui orgullós, però jo sé quins són els meus prejudicis, i coneixent-se a un mateix, sabent que jo explico les coses d'aquesta manera perquè em dic Jordi i sóc un home i visc a Sabadell, això, clar, això sona com molt abstracte i estrany, però jo crec que això m'ajuda potser a tenir un punt d'objectivitat que no tindria si m'estigués enganyant a mi mateix. Si jo et digués, no, jo he parlat del Pròxim Orient, però el fet que sigui home no afecta el relat. O el fet que sigui de Sabadell no afecta el relat. I això no és veritat, perquè parlo de Pessebres i del Barça també. Si no fos català, no l'hauria explicat de la mateixa manera, aquest relat.
Totalment. Un relat que, doncs, això, està tenint molt èxit perquè ja va per la segona edició, per la segona entrega. Segurament que t'hauran quedat moltes coses pendents a dir, no? Dius, cada vegada que m'ho rellegia, afegia coses. No sé si estàs pensant en una nova entrega, en un nou llibre o alguna cosa similar, no?
Jo, quan em va arribar el llibre a casa, imprès, me'l vaig, primer que fas és rellegir-lo amb molt de carinyo, i sí que penses, aquí podria explicar més o menys, però jo crec que aquest llibre és aquest, el llibre és el com ha de ser. En tot cas, si volgués explicar més coses, seria qüestió d'iniciar un altre projecte.
I l'iniciaries?
Sí.
Ho tens pensat, això?
Passa que ara estic molt distret amb aquest llibre, i ara, abans de l'estiu, sortirà la traducció al castellà, doncs també tinc la previsió d'estar bastant distret en fer la promoció. Aviam.
Clar. Bueno, disfrutar aquest moment, no? Disfrutar
tant,
això i ja està.
I tant.
Doncs moltes gràcies per haver vingut aquí a Ràdio Sabadell a explicar-nos, doncs, una mica aquesta experiència, no?, i aquest projecte literari que has impulsat, també molt cultural, no?, al final conèixer una altra cultura a través de la primera persona, i que tinguis molta sort amb aquesta traducció al castellà també.
Moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
És hora de marxar, però abans de fer-ho volem demanar disculpes a un oient de Sabadell, mare d'un fill amb TEA, a qui li ha semblat que l'entrevista que us hem ofert des de Terrassa parlant sobre aquest trastorn no s'ha tractat al col·lectiu amb prou sensibilitat. Si ho ha considerat així, li demanem disculpes. Evidentment, no està en el nostre ànim fer i ferir sensibilitats de ningú, per tant, les nostres disculpes. I ara sí que marxem. Ho deixem fins demà. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, tornarem a estar connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.